Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. La D que ens proposa avui, propostes per sopar prop de casa. Potser sí, que hi arribarem, això. Però ens sembla que també pot ser prou interessant en aquesta conversa d'avui, que es podria dir propostes per sopar prop de casa, es podria dir tres visions de la crisi, per exemple. I també funcionaria, Molt probablement. És a dir, que podem proposar-los sopar fora de casa i podem proposar-los tres testimonis a l'entorn del que estem visquent des de tres diguem-ne, circumstàncies diferents, des de tres empresaris diferents. Susana, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Què tal?
Molt bé.
Enmig de la crisi.
Com, perdona?
Enmig de la crisi.
Enmig de la crisi.
Com tothom, i amb més o menys. També hi ha gent que diu que, com que la crisi de moment no és per tothom, encara no ha acabat. El dia en què tothom se senti més o menys interpel·lat o afectat per la crisi, aleshores es podrà dir que hem arribat al final de tot plegat. Saludem a José Yáñez. José, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Què tal?
Membre del Gremi d'Hostaleria de Sitges, en restaurador, ja ho saben, sí. I anàvem a dir... Esclar, els corredors de fons deveu estar acostumats a bastants sacrificis.
Sí, hi ha uns quants,
Hi ha uns quants, sí, Hi ha uns quants, sí. Jo no sé si en aquest moment que vivim un pensa en com s'espavilaven els pares, els avis... ¿Ho pensa en algún momento?
Hay muchas veces que hay que pensarlo, porque la verdad que, sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora, pues sí que... A ver, yo me remonto siempre, lo pienso muchas veces, ¿no? No solamente a lo que viven, es que si te remontas a años, historia, o lees un poco, o escuchas un poco lo que, bueno, decimos ante la gente para sobrevivir, es decir, hacía muchas cosas, ¿no? Ahora pues vivimos muy cómodos y tenemos muchas comodidades, pero hay cosas que nos vamos a poner quizás con esta crisis que tenemos, ahora vamos a poner muchos en nuestro sitio.
D'acord, però és bo viure en comoditats, no?
Sí, la verdad que sí, muy bueno, pero... Més mucha gente por ahí que hay muchas necesidades.
D'acord, sí, d'acord. Sí. No és que ho preguntem per xafarderia. Quants anys tenen, José Yáñez?
50.
50. Saludem en Francesc Castellví, el director de l'Estil Barcelona. Francesc, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Quants anys tenen, Francesc?
Jo, 69.
Molt bé. És el més gran de la colla que estem aquí.
El més decano.
I, per tant, amb 69 anys, davant aquest moment que vivim, un pensa en com s'espavilaven els pares, un pensa en com s'espavilarà ell mateix, un pensa en què?
Sí, sí. Bueno, jo penso de que he viscut diverses crisis i totes n'hem sortit. I per donar una nota, diguem-li, d'esperança, us diré una cosa, que la crisi aquesta és una crisi per a oportunitats. Totes les crisis han estat per a oportunitats. Per tant, vull dir, no patiu, que tot saps tot. Veureu que totes les crisis aniran acabant-se. Ara estem en una de molt forta, però jo penso d'aquesta manera, vull dir, penso en tranquil·litat. Abans, com que jo tinc més anys, més que vosaltres, jo em recordo que no tenia neveres. Vam inventar el postre nosaltres. Vam inventar les vacacions. Per tant, si allò era crisi, això, viva la Pepa, ho entens que vull dir? Vull dir que no, vull dir, considero que els que veiem, ho veiem des d'una altra perspectiva, aquesta crisi, jo sempre he dit una cosa i la dic per davant, ja, és la crisi de l'abundància.
Sí?
És el meu pensament. Però no patiu que hi ha les oportunitats. Si sabem buscar les coses i posar-les que hem de canviar-les de puesto. I com que si sabem canviar-les de puesto, segur que la superarem, com hem superat sempre.
Ara em permeteu una reflexió. Això que es diu en aquesta taula i que es pot escoltar i que queda enregistrat, si ho diguéssiu a peu de carrer, què passaria? Us entendria algú?
Primer no tinc temps.
O si ho sentíssiu, amb un governant de dir no patiu que sempre hi ha oportunitats i tal, què us semblaria?
No, estic dient aquí ara.
No, i ens agrada molt que hi hagi aquesta visió, que és una visió que ve precisament d'una persona que ha patit dificultats i que per tant es pot expressar no només amb tota llibertat, sinó amb aquest convenciment de dir això pot ser molt greu, però és que se n'han viscut coses...
I tant, i tant.
D'acord.
No patiu, que tot s'anirà... Ara, i hem d'anar tots, amb un esperit, hi ha uns que es quedaran pel camí i uns altres que no sabran superar-ho. És normal, això és la jungla, la vida, és així mateix, però no vull dir que el que no s'ha de perdre és ara això, tot això que estem parlant aquí. Mm-hmm. Jo estic parlant, no dic perquè parlar pel carrer, no anar en tertúlia,
però dic perquè,
si m'escolten 100, 200, 10.000, m'és igual, també sentaré un polític, també li diria, i si m'escolta algun polític, mm-hmm, que prengui nota.
Però em refereixo si aquest és un missatge que ara... no sé si dir, costa d'encaixar.
És possible.
És possible,
Però, escolta, és possible. Però jo no em costa d'encaixar perquè ho dic tan fàcilment, mm-hmm, perquè ho he viscut.
Sí.
Per aquest sentit, si això ho serveix per alguna cosa, doncs això estic aquí.
D'acord.
M'entens? Ja. Vale.
Marc Rossell, bon dia.
Hola, bon dia.
En Marc Rossell també l'hem tingut en alguna ocasió aquí, és el propietari del Madison Bahia, i també amb ell havíem parlat sobretot del negoci del lleure nocturn, de com estaven canviant les coses, d'aquests Sitges que està evolucionant cap a criteris diferents o la gent que té altres interessos. Com es viu això? I quines reflexions venen al Marc?
Bueno, jo soc bastant més jove... que els altres dos contertulians, jo en tinc 37.
37? Costa't una miqueta més el micròfon, Marc.
Jo en tinc 37 i, bueno, tampoc no he viscut tant com ells altres crisis. Jo la que vaig patir una miqueta va ser la del 90 i després dels Jocs Olímpics, però realment no la vaig patir com a empresari ja, perquè va ser just quan vaig començar l'aventura aquesta. Jo el que... Tampoc jo sempre he viscut el que ha sigut la meva edat com si fóssim adulta dintre del que ha sigut la democràcia, no he viscut dintre del que va ser l'anterior règim que teníem aquí a Espanya, i jo realment crec que a mi el que m'està decebent més de tota aquesta crisi és que portem dos anys i mig, quasi tres, des que es va començar a anunciar fins que va començar a petar tot i estem així, i que realment veig que els nostres polítics són bastant inoperants. O sigui, han fet molt poca cosa realment per parar-ho, per parar el cop. Ara estan parlant, el senyor Zapatero avui, per exemple, està dient que no ens preocupem, que estem sortint de la crisi, es posen medalles ara al mes d'abril quan està descendent la taxa d'atur, quan realment és una cosa que passa cada any aquestes dates pel tema d'Espanya. Som un país de serveis,
sí.
I cada any per aquestes dates hi hagi crisi o no hi hagi crisi, baixa l'atur. A mi em preocupa, per exemple, sobretot l'hivern que ve, el setembre, octubre i tot l'any que ve, i més quan ahir va sortir, per exemple, crec que era de l'Institut d'Estadística, uns números que de cada 10 contractes que s'estan fent ara aquest mes d'abril, que s'estan posant les medalletes, 9 són temporals. Això vol dir que al mes de setembre o octubre aquests 9 aniran al carrer, i jo crec que hi haurà moltes empreses que ara mateix han aguantat com han pogut aquest primer hivern de crisis, que estan esperant, sobretot empreses de restauració, que estan esperant que passi la temporada d'aquest estiu, fer 4 duros de caixa i poder reduir més el personal, més del que ja han fet.
D'acord.
Aquest és el meu parer.
Senyalava a la tardor de l'any passat, Joan Anton Mates, en el sopar de l'agremiat, que aquest seria un hivern dur, o especialment dur, o almenys així es deia obertament. Ho ha estat, José?
Molt.
Molt.
Molt dur.
Ho ha estat, Marc?
Molt dur.
Ho ha estat també, senyor Castellví? Un hivern molt dur?
Duríssim.
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 Sí, ¿en qué se ha notat?
Porque, bueno, a ver, sobre todo el turismo extranjero no ha venido nadie. Sitges, a ver, el tiempo no ha acompañado. Hay, sobre todo en Sitges, que yo vivo, estoy en calles interiores, estoy en el paseo, pues, por ejemplo, la crisis, el tiempo, las obras. Porque yo se lo he dicho incluso al propio alcalde, no es de recibo que en el paseo se ponga prohibido aparcar cuando no se está haciendo ninguna obra. Ahora resulta que están haciendo obras y ahora resulta que hay todas zonas que, porque nos hemos quejado mucho, dejan aparcar. Es decir, llega, yo se lo he hecho ver a la policía, porque a las 12 de la noche era un era un abuso que una persona que está comiendo o tomándose una copa en un local pues pasen a multar el coche, o las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde dejaban aparcar un ratito en la zona amarilla y a partir de las 4 y 5 de la tarde la policía pone multas. Es decir, era un sistema de recaudación de impuestos desorbitante.
¿Has tingut aquesta sensació?
Es que sí. He tenido clientes que dice, digo, mira, aparca ahí un ratito, y bueno, pero y cuando salían la multa en el coche, decir, esto era tremendo. Entonces, ¿qué pasaba? Por la noche la gente no venía, tú te vas a pasear a un pueblo y entras con el coche por el paseo adelante, no ves ni un coche. Los locales que estábamos abiertos estaban vacíos. Entonces consideras que es un pueblo fantasma. Sales corriendo de aquí. Es decir, estás montado en el coche, ya ni te bajas. Te vas a otro sitio. Y esto. El invierno ha sido así.
¿Sí? Sí, sí. Marc que estava sentint...
La noche no ha acompañado el tiempo, crisis, todo.
Nosaltres estem al carrer Parellades i aquest any encara hem aguantat tot l'hivern oberts. És una de les coses que estava dient abans. M'estic plantejant l'any que ve realment tancar durant l'hivern.
Perquè això d'obrir l'hivern ha estat una qüestió de militància, per dir-ho així.
Sí, sí, perquè des del principi que hem dit, pel tema de personal, mantenir, etcètera, etcètera, i mantenir una clientela també. Al final és important tenir obert cada dia, sobretot un negoci d'hostaleria i de més. I realment és molt trist com veure que al carrer Parellades a partir de les 9 de la nit
no
passen ni les bosses de plàstic volant. O sigui, ha sigut molt, molt dur realment aquest hivern.
És que Sitges té una cosa que ve gent de fora, oblidar que ve gent de fora, hi ha convencions i durant la setmana estan les convencions. Avui, casualment, hem dit que tenim una convenció a l'hotel important, aleshores ha hagut dinamisme, no? I aquesta gent surten cada dia a sopar fora i surten a la nit i a vegades venen a les 3 del matí. D'on venen? De prendre copes del teu bar, de l'altre, i es animen. I què ha passat? Penseu una cosa, que aquest hivern no ha hagut convencions, tot s'ha paralitzat, no patiu, vull dir, tot això, les empreses tenen necessitat també ara de tindre a fer coses, vull dir que arrenquen, comencen a arrencar, volen arrencar, i Sitges és un punt important, vull dir, jo crec que tampoc no ens hem de fer de retirada, hem de buscar baixar el personal mínim possible, hem de buscar l'austeritat, però no tancar. No tancar perquè aleshores donarem aquell fantasma, aquella manera... No hem de retrasar amb això, perquè això és molt important, no per nosaltres, solament que jo que parlo, per tots Sitges. Necessita que sigui un poble dinàmic com és. Pensem que estem al costat de Barcelona, estem pegats a Barcelona. Diem-li, un poble que està codiciat per Barcelona. El que hem de fer, com vindre, com ve més gent aquí. Ara, si tanquem les botigues, ho tanquem, hem de fer una mica de sacrifici. Val la pena. Val la pena, creieu-me, jo he passat un hivern dolentíssim, però, escolta'm, que no he tancat, clar, lògicament, no he tancat, ni m'ho he proposat, molt dur, perquè tot això de les convencions ha refrenat, les empreses han anat també a reduir.
Heu donat prou algunes claus? Com se sobreviu a un hivern així?
Pues mira, lo que no té res, pues malament rai. I si no, reserves, busquen de reserves, escolta tu, reserves que has pogut ahorrar, que has pogut d'allò, i escolta, està que dure. No, sincerament, això és, escolteu una cosa, van al tret de la lectura, diguem-ne, de la societat, sí. L'ahorro, el plan d'ahorro. El plan d'ahorro, ningú en parla, tothom gasteu, venga, hipoteques, venga, plan d'ahorro. Ningú, la paraula ahorro s'ha oblidat.
Sí, jo estic d'acord amb tu que hem de fer els sacrificis i al final els que estem dintre del que és el món empresarial del poble, al final estem parlant de Sitges, s'estan fent molts sacrificis en tots els nivells i està molt bé i el seguirem fent perquè al final, vulguis o no, jo crec que ara estem en una roda que no pots parar tampoc, perquè si pares et caus. Estem en aquell moment de que has de continuar corrent com el hàmster dintre la rodeta i no pots parar, i si pares fas pop.
Sí.
Llavors està molt bé i seguirem fent els sacrificis. Al final és una mesura ja de dir ja no puc més i tanco. Que tancar tampoc no és barat, perquè et costa una sèrie de calés. Aleshores, el problema és que quan veus que els sacrificis només es fan per part del que és el món empresarial, dels empresaris, i després l'únic que veus és que et pugen els impostos de les bessures, et pugen això... Els problemes amb el tema dels parcos.
Això no ho pararem, això no ho pararem.
Llavors dius, home, crec que realment el sacrifici l'hauríem de fer tots. I des de la casa s'haurien de, com a mínim, dir, encara que sigui durant 2-3 anys, dir, escolta, ei, tireu, us ajudem a el que sigui. Us ajudem a el que sigui. I no ho veus ni a la casa aquesta ni a la casa gran del país. Perquè dius,
No, però això, si no ho paren, si ja continuem, ja ho hem d'anar pagant, eh? Vull dir, això per descomptat, perquè hem d'anar mantenint tota la gent que tenen. Ara, et vaig dir una cosa, hem d'arribar amb una... A veure, nosaltres el que hem de fer, els empresaris, el que hem de fer és mantindre tot fins on podem. I quan no poguéssim, doncs, escolta, farem alguna cosa o altra. Però ara el que no podem... A veure, quan comencem a veure estadístiques, que les coses estan fumudes, que tal, que no sé què, escolta, pots arrugar. I no es tracta d'això, es tracta de buscar solucions, buscar alternatives. Buscar alternatives, que cadascú té la seva alternativa i cadascú té la seva crisi a casa seva. Uh-huh. Crec que jo que hem de mirar no des del punt de vista global. Jo, perdoneu, que d'allò tu tens un... Ara m'estàs parlant...
Dos establiments, sí.
Dos establiments, i evidentment, i l'Ajuntament, la política ha d'ajudar, i crec que ajuda, però hi ha unes necessitats també, que hi ha unes infraestructures que han de pagar, que no sé què i tal, i doncs les multes i ben tot això. Bé, jo el que em vull referir, de que se'n donen compte, els polítics se'n donen compte per força, i han de reduir tots aquests gastos. Ja s'està parlant. Grècia, estem a les portes. Nosaltres estan dient, nos estan... Que és veritat, que no és veritat. Escolta, tu, o ho fan o no ho fan. Aleshores, totes aquestes coses arribarà.
Sí, ahí, lo que pasa que cuando llegan estas cosas, se dice, de momento, lo que llevamos un rato hablando, hace un añito tranquilamente, estamos que los empresarios lo estamos sufriendo, y hay mucha... Claro, lo que decimos, claro, claro. Sí, a ver, autónomos pequeños, ¿cuántos plegan...?
Había una media de 500 diarios durante el año pasado.
A ver, autónomos pequeños, ¿por qué? Porque el gobierno no hace nada. Es decir, el gobierno subvencionará las fábricas de coches porque si echan 1.500 trabajadores de la fábrica de la SEAT, pues resulta que tú vas a comprar un coche que cuesta 9.000 euros, tienes una subvención de 2.500 euros. ¿A mí quién me subvenciona a mí nada? Es decir, sí, a mí lo único que tengo es que perder calidad de calidad de vida... Porque tengo que sacar dinero para pagar más impuestos y no puedo subir los precios porque la competencia, la gente no viene, tienes que mantener los precios, ir para abajo, pues calidad de vida mía. Sí, sí. Es decir, perder cada vez más de mi dinero. Al final llega un momento que, bueno, ya como no ingreso, venga, cierro la puerta. Mira, y eso le está pasando a cantidad de pequeños autónomos.
Pues sí, cuando te toque, tendrás que hacerlo.
Bueno, pero precisamente lo que estamos diciendo del tema de que la única medida que van a hacer ahora, y a mí me hace mucha gracia, o sea, lo siento mucho decirlo, pero... O sea, resulta que tenemos de subir el consumo, porque el consumo está parado. IVA, y lo único que se les ocurre es subir el único impuesto que grava el consumo, que es el IVA. Que vale, de acuerdo, que estamos a la cola de Europa en el IVA, que somos el país que carga menos IVA, vale, espérate a que acabe la crisis para subir los precios. Porque al final no vamos a poder subir los precios. ¿Y quién va a asumir esta subida del IVA?
Es que no puedes
nuestro coste,
tú
nuestro
no
margen.
Subir los precios porque suben los precios. Ya con Europa, mira, el turismo ya europeo ya le es más caro venir aquí. Y encima, lo que llegan acá, como me cuenta un señor que hay acá alemán, dice: bueno, ¿cómo voy a mi mujer? Mi hermana tiene una agencia de viajes en Alemania. ¿Cómo le puedo decir que mande gente a Sitges llegando y ve este pueblo en pleno verano, casi levantado el paseo entero? Es decir, ¿esta sobra no se podía haber hecho en invierno? ¿Que hay un dinero que manda el zapatero? ¿Para qué? ¿Para mantener cuatro empresas que están alrededor de ellos?
Que además no son de aquí de Sitges.
Por ejemplo, es decir, esto es un dinero que el plan E, que esto es una inversión, es sacar cemento de una acera y ponerlo en otra. Uh-huh. Es decir, esto es una
plantejament. Creieu que, d'alguna forma, molts establiments el que faran davant la pujada de l'IVA serà rebaixar el preu, bueno, perquè, diguem-ne, el consumidor...
Rebaixes
el
marge.
Rebaixes el marge.
Tant veges tu.
Pregunto, pregunto per si esteu bastant convençuts que vindran els clients i diran...
No crec.
No?
No, la pujada de l'IVA, indudablement tot el que és una pujada, tot és d'allò, per això, que pujarà un 2%. Què és un 2%? Escolteu una cosa, qui no podrà anar al restaurant, que nosaltres hem vingut aquí a parlar de restaurant
sí,
i anar a sopar,
sí.
Vull dir, la crisi no la solventarem, només hem simplement fet un bocata.
Un bocata, per això mateix.
Però el 2% en los coches se han vendido muchos este mes pasado y este.
Sí, bueno, pero
sí,
a la gente le afecta.
Espera't a partir del mes que viene cuántos coches van a vender.
Bueno, pero vale, yo no lo sé, pero yo lo que digo que en nuestro restaurante, per exemple, el restaurant, un 2% que pugui... No, bueno, en aquest cas és un 9, puja un 9, un 7, un 9, bueno, és un 2%. Pues que dius, que te l'envaines o no te l'envaines? Bueno, si un 2% no té...
El IVA ja tiene que estar...
Lo que ve, no crec que ve per este 2% ni per l'1%.
D'acord.
Nosaltres aguantem, hem aguantat els preus, jo no suposo que tots fem el mateix,
enguany hem aguantat els preus. Però els autònoms cada vegada més caros, el
vas echar al final, no és la qüestió de... O sigui, no és la qüestió d'aquest 2%, és el fet de...
Sí,
sí. És el fet de que l'únic que s'ha fet ha sigut gravar el consum, quan el que s'està demanant és que augmenti el consum.
Però siguem pràctics. Si venim a parlar aquí, venim a parlar de coses pràctiques, del que ens concerne aquí. M'entens? Que vull dir, si nosaltres anem a buscar, voler solventar el que passa a tota Catalunya, el que passa a tot arreu, doncs parlem d'aquí, que és la nostra, que és el nostre modus vivendus i pels que venen aquí. Penseu una cosa, que aquí Sitges, sempre vindrà gent. I el que hem de fer és atractiu perquè vingui gent. Que vingui gent més cara, perquè la gent que ve a Sitges, no us penseu una cosa, la que ve pot, té poder adquisitiu. I es pot gastar el que sigui, perquè no van a Mònaco, no se'n van a un altre lloc, no se'n van a París i a Londres, i es gasten diners i val molt més que aquí.
Coincideix tothom?
Però no tenemos el servicio que tenen en... No tenen,
sí,
no tenen,
sí,
va,
no,
vamos,
sí, no,
hay
sí,
muchas
no,
cosas, aquí no, Sitges, sea, aquí, sí, Sitges, no. Aquí sea, Sitges no hay el caliu que...
¿Qué?
A ver, como pueblo...
Hemos de darlo, perfecto, pero somos nosotros que hemos de darle.
Está sin cuidar.
A veure, jo fa anys que vaig veure un exemple molt clar, que jo crec que, per exemple, aquí Sitges, en aquest sentit, hi ha hagut un problema, sobretot de tempo a l'hora de fer-ho. O sigui, jo que no es deixin entrar cotxes al passeig, ho trobo molt bé. O sigui, que s'intenti reduir al màxim la circulació a el que és el casc antic, ho trobo perfecte, perquè és el que es tendeix a tot arreu. L'únic problema que jo veig és que, posant un exemple de fa, potser crec que van ser fa 15 anys, nosaltres anàvem cada any a pas de la casa. A pas de la casa va haver-hi un any que vam arribar amb el cotxe i ens van dir, al centre del poble, perquè és un poblet així petitet, ja no s'hi pot aparcar. Però podeu anar allà, que teniu un pàrquing de 1.000 places.
Ai.
I durant els dos primers anys el pàrquing aquest era gratuït, perquè la gent s'acostumés a anar a aparcar allà. Aquí, on, o sigui, si nosaltres pretenem que Sitges sigui un lloc on vingui gent, jo comparo Sitges amb un gran centre comercial. Fa uns anys vaig fer, vaig estar mitja horeta a internet i vaig buscar una miqueta d'informació. O sigui, resulta que Sitges té menys places d'aparcament que la Maquinista. Llavors dius, què hagués costat fa 5-6 anys fer un gran pàrquing amb tots aquests solars que hi ven aquí, tot el que s'ha construït aquí de Vèrtix, el que és la plana est,
el jardí de Robert.
Parlar inclús amb els senyors de Vèrtix i dir-los, escolta, com per exemple allà a Barcelona, a l'avinguda de Roma, que hi ha uns grans edificis i hi ha quatre plantes de pàrquing, sí. Pels edificis n'hi ha tres, sí. Que són públiques. Què els hagués costat donar-los dos pisos més d'alçada, que no molesten a ningú allà, i dir, però em feu 2.000 places de pàrquing des d'aquí fins a l'avinguda Sofia? Que a més això hagués dinamitzat tota la zona de la carretera, oasis i demés. I llavors sí que pots agafar i dir, tanquem la circulació i allà teniu un pàrquing que et costa 5 euros al dia. Perquè el que no pot ser és que a mi em vingui un senyor estranger una setmana amb el cotxe, vale? I jo ara estigui cobrant per una habitació 45 euros l'habitació doble temporada baixa i resulta que el cotxe li costa quasi el mateix que l'habitació dormir cada dia.
Està bé, sí.
Dic, clar, és al·lucinant, la gent es queda parada. Llavors dius, fes-ho, però fes-ho amb els seus tempos. Llavors, primer acostuma la gent a anar a un pàrquing, fes unes places de pàrquing, no facis un mini pàrquing que t'està costant una fortuna, que és el pàrquing de l'Avinguda Sofia, perquè allà hi ha tres bombes d'aigua enxufades 24 hores, tiren aigua perquè els hi entra aigua de mar, perquè està sota el nivell del mar. Cony, vés-te'n més amunt, que tens els terrenys lliures.
Sí, sí, sí.
Que potser és una mica més car perquè hi ha pedra i s'ha de picar, vale, però no estàs allà.
Suposo, però, que el senyor Castellví dirà, ai, si hem de fer un debat del si haguéssim fet, si haguéssim, si haguéssim.
No, però no és el si haguéssim, és el fet.
És el fet.
Estem d'acord.
Estan molt bé les polítiques de tancar el poble, però abans jo crec que s'ha de pensar
l'alternativa
abans d'actuar.
Estem d'acord. Sí. Bueno, això demostra, doncs, diguem-li, que tampoc no ha set una cosa, s'han passat lo temps, diguem-li, discutint. M'entens que vull dir? I un aguantant-se la jaqueta, aguantant-li l'altre. I això, doncs, el que estem pagant les conseqüències.
Sí, sí.
I al moment d'una crisi, un moment d'apretar el cinturó, ens passa el que es passa. I ara s'hauria d'haver fet. Ara, què hem de fer? Què hem de fer? Que vingui la gent a jalar a casa nostra.
Però perquè, mira,
escolta, tu, que no hi ha llum al carrer, poseu la llum al carrer.
Però si hi ha problemes se poden solucionar d'esta...
Claro,
a ver, una, claro. Si ja que no lo hemos hecho las cosas mal, lo que no puede ser que llegue un señor con sus maletas y las va a dejar a un hotel, que no puede dejar el coche, como dice aquí el compañero, y cuando sale a buscar el coche se lo encuentra multado, porque van a saco, ¿eh?
O se lo lleva a la grúa.
O se lo lleva a la grúa,
sí,
porque
sí.
Van a saco. Esto, es, sí, esto sí. Me lo ha dicho a mí gente, dices que no puede, o vienes a un apartamento, dejas el coche, un señor extranjero, pues hay que dar un poquitillo de mano ancha, es margen, porque es un señor que tiene la matrícula francesa y llega y pum, multa al coche. Igual, y ese señor dice, mira, cargo las maletas porque encima que cargo las maletas en el coche y me vuelvo a marchar.
Sí, igual com nosaltres,
i esto es lo que
som un poble de serveis, sí, sí. Crec que realment a nivell d'ajuntament hauria de ser un ajuntament de serveis també i entendre la idiosincràsia del turisme i de que a vegades s'ha de tenir una miqueta de màniga, o sigui, s'ha de deixar una miqueta de marge.
Sí, sí, sí.
El que no pot ser és anar com si estiguessis a Barcelona.
Aparcamientos para motos, te dicen, no es que en el paseo, no, pero es que tiene usted en la calle de Cuba. Mira, si vivo en la Avenida Sofía y tengo que ir a coger la moto a la calle de Cuba o la calle del Prado, pues resulta que, no sé, porque en el paseo le han quitado todos los aparcamientos que había de motos. Es decir, aquí llega, los fines de semana vienen cantidad de gente de Barcelona que vienen con Harleys o estos chicos que pasean con moto y llegan y dan una vuelta y salen corriendo porque es que no encuentran dónde aparcar la moto.
Y lo bonito que era antes todas las Harleys aparcaditas en el paseo bien aparcadas.
Era un museo, sí. Un museo para la gente que venía
es
a pasear,
un
se miraba las motos. No, pues llegan y de verdad, aparcan la moto a la hora, la policía multándolas. Esto la han estado durante 2 años multando todo el paseo de motos. Esto es una vergüenza. Sí. Pero claro, lo dices, se lo explicas a la policía y dice, yo son órdenes dadas. Yo se lo he dicho. Claro, yo a un policía que está en la calle se lo cuento, se lo explico porque tengo muchos de ellos que los conozco,
sí, sí, claro.
Y tengo amistad con ellos y dice, mira, a mí las órdenes vienen de arriba. Digo, si yo te entiendo, digo, si yo sé que la culpa no es tuya. Pero es que claro, es que hay veces que hay que mirar un poquito para el lado y decir, hacer un poco la vista gorda.
Sí, que enteneu que s'ha de ser d'entrada un pèl més condescendent,
sí.
Davant diguem-ne, la situació la de crisi, com estan patint.
La gent organitzada, si llega i hi ha un policia por el paseo informando de que, mire, aquí no va usted a poder aparcar, tiene esta alternativa allá, puede usted aparcar allá, los coches... Es decir, no es pintar de amarillo y fuera, sí. En el paseo, las motos aparcadas, llegar y multarlas. No, hombre, hay que... Un poquito llamar a la derecha.
Pero ya lo has dicho tú, la alternativa. Y el problema es que la alternativa no,
no hay,
está.
No hay, sí, sí.
Sí, pero en qualsevol cas...
Pero si no hay alternativa, ajá, déjame la gente que se tome una copa y coma en un sitio y después se vaya.
Sin pensar en que me van a multar.
En que me van a multar. Que está, claro,
es que, molt,
esta gente le hemos echado de sitios.
Es muy difícil.
Y motos de estas en fin de semana.
Es muy difícil porque avui es municipal, demà es un altre, hi ha molta gent. Y això debe una norma, una cosa establerta.
Pero mira,
o abans o después.
Un señor vestido con un chaleco amarillo
el hacer la vista gorda,
es que de bonito.
Bien, de acuerdo. Pero hacer las vistas gordas y todo esto, esto te hará la vista gorda para ti, para mí, para el inglés, para... No sé, tiene que haber una... Tiene que haber... Per necessitat, estic d'acord completament, perquè després de tot, nosaltres paguem la municipal, ho paguem tot nosaltres, però ja escolta que està al nostre servei i nosaltres ens ha de cuidar a tots. Però clar, s'escull de vegades segons com. I clar, però saps què passa? És una empresa gran, que hi ha 400-500 persones... I això és difícil, diguem-li, de buscar el punt exacte que necessite aquella intervenció, no? Però dient això, no, jo crec que no ho arreglarem. L'única cosa que es pot arreglar és dir-li al senyor Baiget, que és una persona que escolta molt i que, escolta, no cau en saco roto i venga, i venga, i venga, i venga, i venga. Escolta, veiem si d'una vegada això a vosaltres us de baix. Jo,
bueno, però el solo, vegades, el solo no puede, tiene un agente alrededor.
Evident.
Toma decisiones, bueno, que...
Jo ja ho sé.
També s'ha de dir que no tot el que em fan o el que faran està malament.
No, no.
Per exemple, o sigui, ara fa poc va sortir... que en teoria està previst pel setembre del 2011 l'obertura de la LIP a la universitat. O sigui, això ens donarà molta vida, perquè vol dir que el primer curs, si no tinc mal entès, quan ho vaig llegir eren 1.000 estudiants i pel quart curs hi hauran 4.000 estudiants aquí tot l'hivern. Això ens donarà molta vida. I això també és una cosa que s'ha fet i que si realment el setembre del 2011 està acabat i està inaugurat, realment ajudarà molt. O sigui, no tot el que es fa és dolent.
No, no, no. Si
hay
que aplaudir lo que está bien hecho. Las calles, yo he padecido durante todo el invierno la reforma de la calle Parelladas y la calle San Pablo.
Ahí está.
Y, a ver, lo he sufrido y
le he asumido.
A ver, no me he quejado en ningún momento porque yo entiendo que las cosas hay que hacerlas. Y porque ves las mejoras de las otras calles, pues adelante, ¿no? A ver, le he sufrido y me coincidió. La han hecho en invierno, perfecto. Pero, a ver, lo que no veo bien es que se esté haciendo el paseo de esa manera ahora.
Ya.
Que después vale, va a quedar más bonito, no digo lo contrario, pero es que después resulta que llega septiembre,
pero octubre, en octubre
volvemos otra vez.
Es un problema de tempos,
sí.
de a la hora de organizar un poquito lo que
tot
se
tiene. Tot i que aquí Sitges és difícil buscar el temps per les coses,
sí,
no, perquè hi ha activitat. Sí,
sí, però bueno, sí,
es pot trobar.
Però amb aquest hivern que hem tingut, escolta, hi ha hagut molts mesos per fer moltes obres.
I el que viene va a ser com este,
sí?
O peor, seguro. Porque viendo la crisis no salimos, de la crisis no salimos.
Sea presupuestos, si hay presupuestos,
lo que te ha comentado el compañero,
sí.
Aquí el año que viene, que a partir de septiembre, si este año es invierno duro y el año que viene aquí el pueblo ya es un pueblo fantasma, porque se ve venir, no se ve. A ver, imagínate que el tiempo mejora, vale, sería perfecto, pero un invierno siempre es invierno, a menos 2 o 3 meses los tenemos malos. Pues crisis, más crisis y esto no se sale de 2 días, ¿eh?
No.
Entonces, ¿pero la gente que ganes de venir?
Yo creo que sí, pues que els hi surt molt car, sí, venir Sitges. Sí. En general, No, a veure, jo l'últim programa que vam parlar ja vaig fer aquest comentari.
Sí, sí.
A la gent li surt, o sigui, és costós sortir una nit, una parella, per Sitges, fet tot el recorregut d'anar arribar, aparcar el cotxe, anar a sopar... Llavors, el problema és aquest, no? Que no tenim cap tipus de facilitat perquè vinguin. O sigui, la gent li surt més a compte quedar-se a Barcelona, anar a sopar a Barcelona i quedar-se de festa a Barcelona, que venir a Sitges. O sigui, només començant per el que dèiem del pàrquing. 25 euros perquè passi el cotxe a la nit al pàrquing. O sigui, només amb això la gent ja diu, ui, no me'n vaig a Sitges.
No, no, escolta, Marc, tu, però no creus tu que la gent el que ha de vindre és a dormir a Sitges?
Sí.
Bueno, primerament, partim d'aquí. Que vinguin a dormir a Sitges, els de Barcelona, que tu dius. Que vinguin a Barcelona i comencen a vendre copes i que se'n vagin després a Barcelona a dormir a Barcelona, crec que no és aconsellable ni dona resultat. Crec que el que s'ha de fer és que vinguin a Barcelona a dormir a Sitges. Aleshores, la gent van caminant per aquí i per allà. Parquen el cotxe. Bueno,
on deixa el cotxe?
Bueno, mai, escolta, no em diràs tu que en vostre l'altre deixen el cotxe.
Sí, no, ja.
Estan a l'hotel, que estic més allunyat que ningú,
sí, mira, se'l deixa,
i agafen un taxi.
Se'l deixa
a la
zona de la plana.
Sí, no sé com tens el motel. No has d'anar a buscar la vida de cadascú.
Una pregunta, això ho fan el cap de setmana o no? O la gent ve, es tira al màxim fins al vespre i després torna a marxar.
Ara mateix sí.
Jo no els tinc aquests.
No, d'acord.
Jo tinc els de cap de setmana.
De cap de setmana sencer.
En tinc, de cap de setmana. Mira, aquesta setmana mateix han vingut de Terrassa, ho dic així, perdona.
No, sí, sí.
De Terrassa, 20 i pico de nois que no havia despedit de solters. Han dormit a l'hotel, van esmorzar a l'hotel i el diumenge van dinar a l'hotel. Però la nit van sortir tots, bueno, pintorrejats, ve a la huerga, Sitges, tal, de la Terrassa. Però escolta, n'he tingut de Vic, n'he tingut d'un altre, no venen aquí.
La gent ve a fer-se.
Aquestos que van vindre, jo crec que el poder adquisitiu, i van vindre amb els seus cotxes, vull dir...
Aquests que van venir a l'hotel, però podien haver anat perfectament a qualsevol restaurant perquè tenien, diguem-ne, possibilitats.
Van anar a fer juerga i per contar copes per tot arreu, un desmadre que anava venint en plan de guerreros, bé. Escolta, aquesta gent volem nosaltres, tu.
Sí, està clar.
Perquè Sitges és car, però evidentment, doncs, l'ha de vindre, qui pot pagar-lo? I tu diràs, home, que escolta, que no, la veritat és aquesta. Què fem? Que se n'escapi, que després venen el tren i que després... Vale, d'acord. Però vull dir, anem a buscar... Sitges no ho pararem, això. Sitges és codiciat per la gent, diguem-li, de terra endins, de volen controlar de juerga i tot això. I això és el que em diuen. No tanqueu, home, no tanqueu, creu-me.
No, tancar. Si podem, no tancarem.
Yo he tenido los dos establecimientos abiertos todo el invierno.
Pero
hay, también es verdad que hay los oportunistas que llegan, hacen los 3 meses de verano, o llega a carnaval y abren 2 días, y bueno, resulta que los demás que estamos aguantando muchas veces pagando el contador de la luz y pagando los empleados y verdaderamente...
Allá ellos, tú ahí...
No, sí, estoy de acuerdo, allá ellos no, pero es que el pero ¿sabes lo feo que pases por una calle del pueblo y veas todas las persianas bajadas durante todo el invierno?
Ajá.
Eso queda fatal.
Sí, hombre, sí.
Y la calle San Pablo, no te diga yo que, por ejemplo, de 10 locales, había por lo menos 7 que ponían traspaso y alquiler este año, ¿no?
Sí.
Ahora ya se han vuelto...
Por ejemplo, la calle Parelladas, sin ir más lejos, desde el Cap de la Vila hasta abajo del todo... Durante todo el invierno, a partir de las 12 de la noche, el único local que hay abierto es el nuestro.
Sí, sí.
Todo lo demás, total carrer Parelladas, es persianas baixadas y sin llum. Giras a l'esquerra, Marqués de Montroig, y la mitad de los locales, o 3/4 parts, están tancados de dilluns a dijous.
Entonces,
es lo que tú deies,
quan arriben
las convenciones y surten a sopar i després diuen anem a prendre una copa,
no hi ha
i es troben aquest panorama, diuen, ui, torno cap a l'hotel.
Claro.
Sí.
Vist d'aquesta manera, a Sitges li cal promoció, li cal un replantejament de l'oferta, li cal un replantejament de preus, li cal que l'administració posi més facilitats en alguns aspectes determinats.
Molts, sí.
Què li cal?
Has tocat los puntos...
Hi ha tantes coses que...
Per la perspectiva i l'experiència de cadascú.
Que no farem,
perquè hem de suposar que els establiments ofereixen ara la mateixa qualitat que oferien fa dos anys, fa tres, i que poden oferir d'aquí un any i d'aquí dos.
Intenta sempre mejorando, sempre.
Superant.
Jo crec que todos. Sí.
Doncs aleshores, diguem, per sobreviure en aquesta situació, entenent perfectament que des d'aquí no s'arreglarà el món, què fa falta? Fa falta alguna cosa determinada que diguessis, home, potser per aquí... Potser per una...
Las promociones exteriores son importantes. Es decir, yo creo que... A ver, Barcelona está muy cerca y ya nos conoce muchísima gente de Barcelona y a ver, quizás un 90%, ¿no? Pero hacer las promociones en el exterior, yo no sé si se hacen algo a nivel de turismo, pero yo creo que es bueno que se promocione Sitges en el exterior.
Van a las ferias y demás.
Hay que darle también...
Van a las ferias más importantes.
Hay que promocionarlo también a... A ver, hay un colectivo que se promociona mucho, pero que había que darle otro campo. Es decir, buscar un poco más el campo familiar, el campo de no sé, de ocio, de también es verdad que aquí tenemos nada más que sol, cuando hace sol aquí desaparece todo el mundo, ¿no? Pero no sé, la gente no tiene otro sitio donde ir a divertirse, no hay un parque de atracciones para una familia que venga con un crío que tenga un sitio para de lúdico para estar, uh-huh. no hay nada, es decir, y hay zona para hacerlo, ¿eh? Porque
es que sí, pero es que Sitges ya ha pasado de todo ese tema ya, ¿eh?
Mira,
ya no es solo U, ya Sitges.
Sí,
no es
pero
solo,
mira,
¿eh?
hay
es
ahora,
que nosotros
no,
queremos
hay
queremos
plazas hoteleras,
la gente de solo U. Queremos no solamente hay plazas hoteleras, sino que son hoy en día Sitges es otro taraná, ha apostado por congresos. Sitges, que más quisiera solo tener pues, los congresos que hay en Sitges, uh-huh. ¿Entiendes? Es decir, cuando se llena Barcelona, Sitges pues termina y a veces Sitges...
Sí, pero resulta aquí... que Barcelona no se llena porque hay demasiada oferta también.
Bueno, sí, pero sí. Sitges...
Però voleu dir, l'aposta de Sitges és bona, des del punt de vista d'anar a buscar...
Tant, sí, és bona, i tant, perquè escolta, què va passar ara? Este estiu, fa 4 dies, va passar els estudiants aquests inglesos que van anar a Salou. Que, escolta, no vulguis trobar-vos així, eh?
No, estoy de acuerdo. Aquí, en Sitges, ha habido grupos así en hoteles y han estado jugando al rugby ahí en el campo de arriba y gente que estaba jugando a la playa, mucha juventud esta que estaba también en plan deporte y bueno, y se veía gente que sale... A ver, en Salou quizás haya sido una masificación o una... Cuando pasamos de... Decimos, si somos 1000, estamos muy bien repartidos, pero somos 5000, ya somos demasiados y hacemos demasiado ruido. Estoy de acuerdo, vale. Pero que tanta masificación tampoco, como ha pasado en Salou.
Correcto.
Pero aquí tampoco hay hoteles para ello. Pero un poco de esta gente también ayuda, porque esta juventud que tiene ahora 15, 16 años, quizás cuando vayan pasando los años vienen a pasar su
vida. Ya vendrán, ¿sabes? No te preocupes, ya
vendrán. Sí, estoy de acuerdo, pero
¿sabes? Sí, perquè això és una balança molt difícil, eh? Inicis dels anys 90, quan baixava tota aquella generació per tren des de Barcelona, tothom parlava del turisme de qualitat.
Sí.
I ara que es parla del turisme de qualitat, potser es voldria...
No,
és difícil, no? Les situacions cada...
El que hem de fer, mireu una cosa, jo crec que tenim una mica d'atenció. Sitges, des de que hem fet la T1 de l'aeroport, sí, està més prop de Barcelona, de l'aeroport, diguem-li, no? Per tant, posem-nos al cap això, que està al costat de l'aeroport, eh? I tenim, sí, avui, més de l'aeroport de Barcelona, podríem dir l'aeroport de Sitges. I creu-me, jo estic veient que venen molts taxis de l'aeroport,
sí, sí,
i és una facilitat enorme, però enorme, no sabem el potencial que tenim que puguem vindre. Quan dius de l'aeroport és per tot el món, i això, sí, m'entens? Vull dir, és més fàcil i més ràpid vindre a Sitges que anar a Barcelona. De l'aeroport.
Sí, sí, sí.
Sí, no, aprofitem aquest
autobús.
Esteu dient exactament el mateix que ens deia en Carles Montserrat ahir, el nou director de l'hotel de l'Ibis, sí, Ripollet, que deia exactament que Sitges s'aprofiti de Barcelona, i que no pensi que Barcelona s'aprofita de Sitges.
Claro, i totalment, perquè tenen més que de perdre els de Barcelona que nosaltres. Clar, perquè nosaltres també tenim els de guanyar, perquè som més petits, però realment la gent, jo visco a Barcelona i visco aquí, la veritat. Si visqués a sempre Sitges m'avorriria. Ara, perdoneu la frase.
No,
i si visc a Barcelona també, però com ho compagino, escolta tu, estic de meravella a Barcelona i estic de meravella a Sitges. Quan estic a Barcelona tinc ganes de les Sitges i quan estic a Sitges tinc ganes de la Barcelona, però com que estic tan a prop ho vull poder cada dia com vull. Això és important, i des de Barcelona els hi passa això. Quan estan dins de Barcelona tenen ganes de sortir, si ja tenen la... que se'n van cap dalt a la Costa Brava, doncs i aquests ja no els canvies.
D'acord.
Però els que estan cap aquí, Sitges...
Com que aquesta primera qüestió sembla bastant, diguem-ne, aclarida per tothom, Sitges ha de reformular d'alguna manera la seva oferta, els seus preus, o el que ofereix, o el visitant?
No, els preus...
Sí, no?
No, jo crec que només
els preus
és...
Poc. També. Jo crec que ens hem de mantindre amb la mateixa qualitat, amb la mateixa taranà, i no fotre'ns nerviosos, sinó donant... iniciatives, coses noves, fem el que estem fent per la part nostra, no? Diguem-li, la part gastronòmica, que estem sempre, tenim el nostre president, l'Antonio Rafeques, que sempre ens estava, i nosaltres, i sempre fem coses que realment que siguin atractives. Ara fan no sé el que... Però sempre hi ha coses, no?
Sí, sí.
Aleshores,
sí,
me vull referir jo de que això, vulguis o no vulguis, si això arriba a la veu de tothom, i la gent venen, i la gent prova, i la gent té ganes de vindre. I donem-li aquesta... Nosaltres, com a hoteleres, hem d'intentar que complir el llit. i si complim el llit, vosaltres complireu els restaurants, els bars, ho complireu.
Home, doncs ens
queda...
Sí, doncs ens queda només la tercera pota d'aquest taburet, que és que l'administració faciliti les coses.
Sí, evidentment. Bueno,
és el que anava a dir.
Bueno,
mira, jo en un principi, o sigui, el tema aquest que estàvem parlant ara del parc,
sí,
la gent sí que vol venir. O sigui, jo estic d'acord, la gent vol venir.
De voler venir,
però quan
volen venir.
Conec una senyora d'aquí que viu a Vallpineda, a la part de Ribes, i em diu que no baixa més a Sitges perquè no pot aparcar el cotxe. A mi em preocupa.
No, o la moto.
O la moto. A mi em preocupa, per què? Perquè si la que és d'aquí de Sitges, de Vallpineda, ja no baixa, el que ha tingut un dia que s'ha passat 3 hores buscant pàrquing que ve de Barcelona, aquest no torna a venir més.
No,
aquest és el problema.
No, però és que esto lo vamos cada dia.
No és que la crisi se salvi per això, sinó que en un moment de crisi això encara dificulta més les coses.
Sí. És una miqueta a nivell d'infraestructures de servei. O sigui, si realment volem que Sitges sigui un poble que sigui un gran centre comercial,
s'ha de facilitar les coses.
S'ha de facilitar. Perquè al final ens hem de plantejar Sitges ara mateix tal com estem, a nivell de convencions, a nivell de botigues, de comerç, de restaurants i de més. O sigui, realment es podria dir que Sitges va ser els inventors del centre comercial. Perquè és el que s'està fent, petronalitzar-ho tot, restaurants, terrasses, hotels per dormir, etc etc. O sigui, la Roca Village, l'outlet aquest que hi ha a dins de l'autopista, han fet un poble, bàsicament, han fet un carrer d'un poble. Mm. Aleshores, si ens ho plantegem així, hem de donar les facilitats que dona un centre comercial. O sigui, hauríem de tenir un pàrquing de 3.000 cotxes, no pensant en d'aquí 2 anys, pensant en d'aquí 15 anys. Bueno, 3, 4, 5.000 cotxes, hauríem de tenir això.
Sí, sí, sí. I lo que dices tú antes, el pàrquing, principio, gratis. Por ejemplo, vas al Macro, al Mac, vas a
Ikea... Ahí está, las 3 primeras horas gratis.
No, entras gratis, y ahora ya están poniendo valla para la gente, porque hay mucha gente que se cuela al Ikea o se cuela al Macro y va a hacer gestiones a otros negocios. Bueno, pues ahora, el que sale del Macro y ha estado una hora y o dos, el pàrquing es gratis. Que usted ha estado 6 o 7 horas, por acá, pague usted un poco, ¿no?
Sí, una instal·lació municipal, no una concessió, una empresa privada, perquè com que el fa aquest senyor després va i et fot a 3 euros l'hora. No, una instal·lació municipal que sigui de servei al poble, un pàrquing de 2, 3, 4, 5.000 places.
Este invierno,
dona igual als zeros.
Este invierno, zona azul hasta el terramar. Y yo, que soy una persona que me gusta hacer footing, he pasado muchas veces, digo, había 3 coches en todo el paseo y 2 personas con el chaleco amarillo para controlar esos otros coches. A ver, ¿qué sale más a cuenta? Si es que, chicos, está mejor que estos dos señores que están haciendo eso que estén haciendo una residencia de ancianos.
Deu i 56 minuts, facin números a veure què els surt. Però, perquè ningú pugui dir que no hi hem posat, per anar a sopar a prop de casa, què s'ofereix al Magma?
No, nosaltres al Magma ara mateix el tema de menjar...
Còctels i tot això, no?
Fem cocteleria i després ara estem fent, des d'allà fa un temps, és més per picar, no realment per sopar.
D'acord, és a dir, fer la prèvia o sopar o fer el post-sopar.
Si o fer l'hora del partit.
O fer l'hora del partit, que és quelcom que està funcionant molt bé. També,
estem recuperant els biquinis de pa de pagès. Molt o sigui, bé. Fem entrepà calent de pa de pagès i, bueno, i tenim 10 o 12 biquinis diferents.
També és bo això, perquè on era el pa de pagès? On era?
Bueno,
i ara resulta que,
mira,
que agrada, que agrada tant com ha agradat tota la vida.
Vam mirar algo que no es fes a gaires llocs i vam trobar que de pa de pagès es feia molt poca cosa.
D'acord.
I vam començar a fer entrepans de pa de pagès.
I com que és bo de mena, doncs això no fa. A l'Hotel Estela, què?
Bé, nosaltres, jo els hi proposo que vinguin a passar una nit màgica. I la nit màgica, què vol dir? Pues, bueno, molta gent de Barcelona venen a passar la nit a l'Hotel Estela i, si volen, va al restaurant i després se'n van a l'habitació mirant, si és un claro de luna, pues, la lluna. I moltes habitacions donen que poden sopar a la mateixa habitació. Per tant, és magnífic, hi ha alguna suite que es pot sopar, diverses, que també... casualment, vull dir, cada setmana tinc algun o altre, que són aquestes coses romàntiques, aquestes coses que aportem, ell el pa de pagès, nosaltres la vela romàntica i una bona mariscada, vull dir, no sé, doncs hi ha dos nivells diferents i busquem cadascú el seu puesto, què és el que convinga, què és el que fa fer feliç a la gent.
José?
Bueno, yo lo que propongo siempre es, yo estoy en la misma línea que siempre intento trabajar pues, el producto de temporada y después el pescado y marisco y sobre todo tengo muy buenos contactos aquí en el puerto y siempre tengo pescado de aquí del puerto de Sitges. y bueno, intentando siempre estar en la línea de al mediodía hacemos un menú económico para muchas veces gente que trabaja aquí en la banca, uh-huh. gente del pueblo que sí. Y bueno, pues
està funcionant?
Sí, molt bé, sí, sí, sí. Bueno, és lo que és el plan B, que
dic. El plan B, sí, sí, sí. Això és el plan B, sí, això és el plan
para, B. Para mantener lo que me, a ver, en invierno es lo que nos ha mantenido sí, un poco esto, sí, sí.
Está clar. Sempre hi ha hagut plans B, durant tota la vida.
Bueno, hay que intentar siempre agradar al cliente, que el cliente salga contento, salga satisfecho y bueno, pues tira para adelante.
Susana, en 30 segons, l'agenda de la DEC.
Molt ràpidament. El dijous, dia 13 de maig, proposem una esmorzar de màrqueting amb el títol Gestionar la cartera de clients en temps de crisi és necessari i també és possible. Ho farem de les 9 i quart del matí fins a les 11 a la seu social de la DEC de Vilanova i la ponència va a càrrec del senyor Josep Lluís Soriano, director de la consultoria MB Management.
Més informació a www.adec.cat. Marc, gràcies. Francesc, gràcies. José, gràcies. Susana, gràcies. En 15 dies hi tornem i en 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.